els podcasts de Ràdio Estel.
L'Obra Cartes, cartes úniques de personatges únics. L'Obra Cartes, amb Joan Trias.
Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició del programa de l'Obra Cartes a Ràdio Estel, a la direcció i al control tècnic, com sempre, en Jordi Carretero, a la producció, en Ferran Capdevila i David García, amb la nostra cerca de cartes particular, no podia fallar, Isabel Blasco, i a Montserrat Pibernat, la lingüista, que avui ens ha facilitat doncs, la millora, la traducció d'aquesta carta. Comencem programa.
L'Obra Cartes.
Comencem programa, com sempre, amb una col·laboració especial que ens ajudarà a entendre millor no només la carta, sinó el personatge i els personatges que rodegen aquesta carta. Avui hem de tornar a saludar a l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès, què tal?
Hola.
Com estàs?
Molt bé. Content d'estar aquí, sempre.
Escolta, fa un temps, vam dir, si fem companys, si fem Lluís companys, hem de fer la seva dona, perquè déu-n'hi-do quina trajectòria... Déu-n'hi-do, quin patiment, Carme Ballester, i també s'ha d'honorar un personatge com Carme Ballester des d'aquesta casa. Qui era Carme Ballester?
Bé, el primer que diré és que a mi m'estranya que les feministes no reivindiquin la figura de la Carme Ballester, perquè realment va ser una persona trencadora, i situant-la en el context de la seva època, encara més. Era una noia de Barcelona, que havia nascut, doncs, amb... el 1900, i per tant, als moments de la guerra tenia una persona que tenia entre 30 i 40 anys, i bé, doncs, era una persona, crec que era orfa de pare i mare, que es havia criat amb la seva tieta, però va ser una dona normal i corrent fins al moment que es va casar amb un tal Duran, i el marit era d'estat català. I llavors això la va treure a la política i va començar, doncs, una mica a fer-se preguntes que potser fins aquell moment no s'havia fet mai. I a partir d'aquell moment, bé, el matrimoni va acabar amb un divorci, però ella va acabar doncs, implicada completament en política, portant la secció femenina d'Estat Català. Tingues en compte que llavors les dones no tenien dret a vot, tampoc tenien dret a vot perquè estaven en plena dictadura d'en Primo de Rivera, l'Estat Català estava a la clandestinitat, i a poc a poc doncs, va anar seguint una cursa doncs, més o menys cada vegada més alliberadora, més cap a la dona, i bé, doncs, va tindre també la seva història amorosa amb en Miquel Badia, dels fundadors de les Joventuts d'Esquerra Republicana i dels Escamots d'Estat Català.
Els germans Badia.
Els germans Badia, sí, un dels dos germans. Però, de fet, en Miquel era el polític, l'altre no tenia la significació d'ell. I van ser assassinats al carrer Montaner, el 36. I bé, a partir de molt abans, ja a partir del 34... sobretot quan els fets del 6 d'octubre doncs va aparèixer al costat de companys. Va ser una persona molt activa amb el que avui en dia podrien dir-ne comitès de solidaritat amb els presos polítics. Doncs va ser una persona molt activa el 34-35, finals del 34, primers del 35, quan la Generalitat va ser jutjada i doncs van ser empresonats els seus membres, els seus consellers, i evidentment doncs, després d'allà de l'alliberació de les eleccions del Front Popular del 36, el febrer del 36, quan s'allibera i torna els companys de la Generalitat, doncs al cap de poc temps, bé, encara passa un temps, però el moment que hi ha el divorci, el company es divorcia de la Mercè Micó, que era la seva dona, i llavors el 36 ja, quan a poc d'esclatar la guerra, es casa en Carme Ballester.
Deixa'm matitzar dues coses tot just abans de començar la carta. Jo deia Carme Ballester, la dona de Lluís Companys. Clar, ara m'ho matitzaves molt bé tu, Joan, eh? La segona dona, la segona, més coneguda.
La segona dona, exactament. Ell es va casar quan es va casar amb en Companys, quan van legalitzar la seva situació. Ella tenia, doncs, ja 36 anys, una persona de 36 anys complerts. I, evidentment, doncs, el company ja tenia doncs, fills grans, el Lluiset i la Maria de l'Alba, doncs ja eren prou grans. Ella va marxar a l'exili amb tota una sèrie de familiars, amb la Maria Macià, amb tota una sèrie de familiars del, en fi, de polítics, ja quan a partir de mitjans del 38, quan les coses van anar bastant malament i tot es preveia ja una derrota final, i aleshores, a partir d'aquell moment, ja va viure a l'exili, i així es va continuar l'exili. Després de l'atenció de Lluís Companys, es va fer càrrec del seu fill, i va morir pràcticament, doncs, no en l'indigència, perquè al final va obtenir una pensió del uh-huh. govern alemany, diguéssim, com a viuda de Companys, d'una persona que els alemanys els havien, doncs, havien assassinat, o havien empresonat, i evidentment, doncs, així es va el tema fins que mort, jo crec que sembla que és el 72, una cosa així, mm-hmm. el Lluiset mort el 56 o 57, i ella mort el 72, i evidentment, doncs, l'epíleg potser d'aquesta història la podíem posar en l'any, devia ser 90, el 96 o 97 ja, molt avançat ja la transició, quan les seves restes, doncs, tornen al cementiri de Montjuïc, que són rebudes pel president de la Generalitat, molt honorable president Pujol, amb l'alcalde de Barcelona, el president del Parlament, en fi, pràcticament totes les autoritats, i reposa al costat de Lluís Companys.
Com et deia, Joan, de seguida entrem a veure com era i com va ser la vida, sobretot els darrers anys de Carme Ballester, sobre aquella detenció. De fet, la carta mm-hmm. d'avui ens parla molt sobre aquesta detenció, sobre una policia violenta. Que cadascú pensi el que vulgui avui a l'Obre Cartes, però jo considero que hi ha certes preguntes que té de fer, a més, amb un historiador com tu. Deixa'm preguntar-te tot just abans de començar la carta. La història és cíclica?
A vegades crec que sí. No hi ha res que ho demostri, però la història normalment es repeteix, i sobretot es repeteix quan s'ignora.
Bet Verdagí, que posa veu avui a Carme Ballester.
Estàs escoltant l'Obre Cartes a Ràdio Estel. Maria del Carme Ballester de Companys, domiciliada a París, 87, Rue de la Pomme, certifica que tot l'ací exposat és exacte. Fet a París el 13 d'abril de 1969. El 13 d'agost del 1940, les forces d'ocupació van detenir el meu marit, allí, a la Vol-le-Pen, Loire Atlàntic, amb el dret d'asil que les autoritats franceses ens havien acordat. Heus ací com fou feta la detenció. Dos homes vestits de civil i quatre més amb uniforme de soldat alemany, que a més no parlaven altra llengua que l'alemanya, entraren a casa amb les metralletes a la mà. I apuntant al meu marit i a mi mateixa, ens van fer un registre personal. Quan van constatar que al damunt no hi portàvem res, llavors van posar tota la casa en renou i tot ho deixaren capgirat. Finalment, trobaren dins un calaix el nostre capital, 70.000 francs. Llavors ja començaren a estar contents de la troballa. Tot seguit, s'ho posaren a la butxaca. També s'emportaren tots els documents que trobaren, fins i tot les nostres cartes d'identitat i els passaports diplomàtics, com també els títols d'advocat i d'altres, que el meu marit volia conservar i que estaven entre els papers. Mentre els soldats apuntaven al meu marit, assegut en una cadira, jo havia de conduir els dos homes de civil dient-los on estaven les coses, però sempre sentint un revòlver que m'empenyia a l'esquena. No es van endur els pocs mobles que hi havia a la caseta perquè estava llogada així, moblada. Acabada l'operació, els quatre soldats s'emportaren custodiat al president de Catalunya. Comprenguin el meu estat d'ànim dels moments. I sola, amb 10 cèntims que portava en una butxaca, gràcies a unes persones humanes que van sostenir-me. Però jo, fent esforços, vaig reaccionar amb coratge i l'endemà al matí prenc la bicicleta i vaig anar a la Vol. Allí hi havia la comandatur. Van dir-me que no sabien de què els parlava i van desempallegar-se de mi. Al sortir i a la porta, un home, que em va semblar francès per la seva parla, em diu discretament: "Vagi a la Vila Carolina". Em donà l'adreça i vaig continuar un altre llarg camí fins a arribar a la dita vila. La vista de la vila també m'impressionà. Estava rodejada de soldats encascats. No em van deixar passar, naturalment. A més, no m'entenien tampoc. Amb signes, els vaig donar a entendre que jo tenia un rendezvous amb un oficial. Com que em van veure decidida, quan se'n van adonar, jo ja m'havia ficat cap a dins i em vaig infiltrar. Sol sentia veus de gent que parlaven en alemany. De seguida em vaig adonar que el lloc era perillós, però ja ho havia decidit. Passés el que passés, havia d'anar on estava el meu marit. Vaig seure, esperant que passés algú, i així va ésser. Un soldat passà i quedà sorprès al veure'm, i d'aparença tranquil·la em parlà. Res a fer, no ens entenem. Ell torna a entrar del mateix lloc que havia sortit. De cop, sento fortes rialles i apareixen tres oficials. Cap parlava francès. Ells volien fer-se entendre un xic especialment. Llavors sí que em va agafar un pànic terrible. Per sort, va entrar un oficial. Devia tenir més graus, ja que els altres es van quadrar. Els va parlar. Tot seguit, em pregunta que què hi faig allà. Jo li responc que vull veure el meu marit i al mateix temps saber per què l'havien detingut amb tan males maneres. Ell em diu que allí no hi ha ningú ni sap qui és el meu marit. Jo torno a insistir dient que a Commandatur m'havien donat l'adreça i m'havien assegurat que el meu marit estava a la Vila Carolina. Les autoritats em van fer fora gairebé a cops de peu, però jo ho havia dit i fet per si l'oficial en qüestió em prenia seriosament. I així fou, ja que finalment va dir-me que sí, que el meu marit era allí, però que no hi havia res a fer, que jo no el veuria. Vaig insistir, res a fer. Li vaig demanar per què el tenien allà. Al final, ell es va posar nerviós i em diu: «A Espanya van morir alemanys i camarades meus». Jo li dic: «Quina culpa en té el meu marit si vostès ens volien fer la guerra?». També, en fi, desconsolada de veure els homes sense cor, vaig decidir de marxar. Però al sortir per la porta, veig que entremig de quatre soldats encascats hi havia el meu marit, que el traslladaven a un altre lloc. Vaig córrer cap a ell, però l'oficial em va agafar pel braç per treure'm fora. No vaig posar resistència. Sols vaig cridar: «Lluís!». Ella girà cap a mi i em va fer un signe amb la mà, volent dir: «Fuig d'aquí!». Ja no el vaig veure més. Els dies que van seguir, 10 dies, venien soldats amb els dos homes de civil i continuaven l'escorcoll. Buscaven or i diners. Deien que no era possible que un president visqués amb tanta modèstia. Jo els vaig dir: «Si vostès coneguessin qui és en Companys, la seva pregunta seria inútil». En fi, en arribar el desè dia, vingué de nou a casa un alt oficial que havia arribat a París per emportar-se el meu marit. Ell va dir-me: «Si vostè ho vol, encara el pot salvar, si ens diu on són els altres diners i els nous documents». Els vaig jurar que no tenia res més. «Bé, doncs demà matí ens l'emportem», va contestar. Ja no vaig tenir forces de reacció. Feia 2 dies que estava al llit de caiguda. Al veure'm així, al llit, em va dir que ells eren disciplinats i que obeïen el seu deure. 8 dies més tard, per mediació del nostre doctor de París, em diuen que el meu marit estava a la presó de la Santé. El 21 de setembre vaig rebre uns altres mots del mateix doctor, acompanyats d'uns altres del meu marit, dient-me que se l'emportaven a Espanya, demanant-me que tingués coratge, que si jo suportava aquesta prova, ell seria més fort. El 16 d'octubre, allí, a la Vol Le Pen, on jo cada dia esperava noves, escoltant la ràdio, va ser com amb les primeres informacions del matí. Vaig assabentar-me que el meu marit havia estat afusellat. Uns veïns que també ho havien sentit de seguida van córrer a casa. Jo havia caigut a terra sense coneixement. Després, com que jo tenia el deure de cuidar-me del seu fill malalt, que ell me l'havia encomanat, vaig fer de nou esforços per cuidar-me del noi i així, amb molts treballs i angúnies, encara he sobreviscut i, per damunt de tot, he aconseguit mantenir la dignitat. Això és tot el que puc dir-vos sobre aquells temps tan dolorosos. Les aportacions que rebia per any durant els temps de president van ser de 120.000 pessetes, però no és el mateix que ara, cal tenir-ho en compte. Repeteixo que ningú d'allà a Espanya, ni tampoc de França, van informar-me de la seva defunció. Però sí que sé que ho van portar tots els diaris de França. I va ser un xic fet exprés per mi, segons van dir-me més tard. Tinc la darrera lletra del meu marit abans de morir. Però això és personal. És cert que aquesta lletra m'ha donat la raó de viure. Prego que m'excusin si troben dificultats en llegir-me, perquè se'm fa un xic difícil a causa del meu estat de salut. L'obra cartes, cartes úniques de personatges únics.
Bet Bardagí, la veu de Ràdio Estel que posava veu precisament a les paraules de Carme Ballester, testimoni importantíssim, perquè de fet va ser testimoni directe d'aquesta detenció de Lluís Companys i de tot el seu recorregut, també del seu propi patiment, és evident. La història d'aquesta carta, deixeu-me que us l'expliqui, perquè déu-n'hi-do, és molt curiosa. És una carta que va aparèixer a l'Institut Internacional d'Història Social d'Amsterdam, trobada per l'historiador Joaquim Eloi i publicada posteriorment per la revista Sapiens, la revista catalana. Es troba a Amsterdam precisament perquè era una carta en possessió de Josep Ester. Josep Ester era un home de Berga, militant de la CNT. Fas que sí amb el cap, Joan?
Sí, sí, sí.
Un home molt militant contra la lluita feixista. Ell va participar a la resistència francesa, va ser deportat a Mauthausen posteriorment, i ell demanava sempre la documentació d'aquells que havien patit durant el feixisme per tal d'aquestes persones que havien patit el feixisme tinguessin alguna espècie d'indemnització. Després de molts anys, Carme Ballester volia renunciar a aquesta indemnització fins que molts advocats li diuen que no ho faci, que ella ja és prou gran, que ha caigut malalta, que se n'havia d'ocupar d'en Lluïset, en Lluís Companys, el fill del president Companys, i per tenir aquesta indemnització, aquesta pensió com a crims del nazisme, que després li atorga l'estat alemany, doncs ella entrega una sèrie de documentació, una sèrie de papers que acaben, com dèiem, amb la possessió de Josep Ester, que envia com a protecció cap a Amsterdam, i per casualitats de la vida es troba aquella carta, que déu-n'hi-do aquest testimoni, com ens explica aquelles hores.
Sí, és un document que està redactat una mica doncs, cara a justificar doncs, la detenció per part dels nazis del seu marit, i per tant doncs, que és una víctima del nazisme. Aleshores, el govern alemany ha indemnitzat, i ha indemnitzat doncs, a moltíssima gent. Jo coneixo doncs, persones doncs, que el seu pare o que el seu familiar, un familiar proper, doncs, va morir a Mauthausen o va morir a qualsevol lloc d'aquests, i evidentment doncs, s'han preocupat de buscar-ho. Han anat en el cas de Barcelona, a l'ambaixada alemanya, i doncs, han acabat cobrant doncs, una indemnització pel fet. És a dir, que l'estat alemany ha indemnitzat el que han considerat víctimes del nazisme. I aquest cas és el cas de que explica exactament que va ser detingut pels alemanys i com a tant, doncs, com a tal és víctima del nazisme.
Deixa-m'ho recordar, Joan, ara ho posaves una mica en solfa i és d'honor també dir-ho, la feina ingent que ha fet per això l'amical de Mauthausen, a la qual el mateix Josep Ester en formava part. Anem al que explica la carta. Per exemple, durant el registre, Carme Ballester explica com s'enduen la documentació personal de Companys, una càmera de fotografia, uns binocles i 70.000 francs.
Sí, que era una xifra, jo crec que hauria de ser una xifra bastant considerable en aquells moments. Bé, però una xifra doncs, per viure el dia a dia, no per fer grans escarafalls. I que, evidentment, doncs, Companys, tenim de tenir en compte que es va quedar doncs, a la França com asilat polític a la França. Doncs en aquells moments invadia pels alemanys, però com a asilat polític de l'estat francès, acollit, i que, evidentment, va renunciar amb por de buscar el seu fill. El seu fill havia desaparegut el mes de maig i, evidentment, ell no volia marxar a Amèrica, hagués pogut marxar a Amèrica, hagués pogut fugir a Amèrica, com van fer molts altres, càrrecs intel·lectuals, etc. I, evidentment, doncs, aquí va passar que va ser detingut finalment, mentre encara ell no sabia on era el seu fill.
70.000 francs que servien, segons explica Carme Ballester, i segons deia també el mateix company, a les seves pròpies cartes, que s'havien per pagar l'estada precisament del seu fill al sanatori, de Lluís, Lluiset, com el solien anomenar.
I el que és curiós també és que, fixa bé, que aquestes mateixes víctimes del nazisme, aquestes víctimes directes del nazisme, moltes vegades van dir de demanar, com aquí, els ferits, els botilats de guerra per la República, doncs quan van començar a poder cobrar la misèria que van cobrar, doncs van tindre a ser impulsats doncs, o per altres mutilats o per altres persones, com aquest cas, en Josep Ester, que, per cert, un centre d'estudis de Berga porta el nom de Josep Ester, precisament. Berga està molt reconegut, la seva justa mesura. I bé, doncs, si no arriba a ser perquè se'ls impulsa, ells ja havien perdut qualsevol esperança i tota la situació que tenia, la Carme Ballester, la situació que no era gens falaguera, que passava moltes privacions, malalta ja amb aquella edat, ja pràcticament havia perdut tota esperança, ja ni reclamaven res, ja ho donaven tot per perdut, ja.
Fins que Carme Ballester, com dèiem, cau malalta i sí que vol optar aquesta indemnització, pensió, que posteriorment se li dona l'estat alemany, com bé ens deies, Joan. Tot just després de detenir el president Companys, Carme Ballester ha d'aguantar fins a 4 interrogatoris més, fins a 4 registres més a casa seva, a la casa de la Bretanya, a on vivíem. Convençuts els soldats de la Gestapo que allà hi havia el tresor de la Generalitat.
Bé, jo crec que els soldats de la Gestapo no és que fossin tontos. Vull dir, senzillament és el que els deien, no? Si qualsevol persona que se li dius aquest senyor és marquès, o aquest senyor t'imagines ja que té molts diners i pot ser un marquès arruïnat. En aquest cas, doncs, pensar... És a dir, ells no coneixen Companys, senzillament. Els deien, doncs, aquest era el president de la Generalitat, era el president de Catalunya, aquest senyor ha fugit, aquest senyor ha fugit amb les maletes plenes. Bé, el normal que es diu en aquests casos, que tothom, segons... És a dir, tots els dictadors, tots els monarques que han enderrocat, tots han fugit amb milions i milions, i això és realment veritat, però sabem que el president Companys, precisament, doncs, era un president demòcrata, era un president escollit pel vot del poble, dels diputats del Parlament, i que, evidentment, doncs, va sortir doncs, per la frontera pràcticament en el que portava posat i no portava ni unes sabates a recanvi.
De fet, és quan Carme Ballester diu allò de si l'haguéssiu conegut, la seva pregunta seria inútil. Eren un matrimoni humil?
Jo crec que sí, és a dir, aviam, no, tot i que la Carme Ballester va aparèixer als últims temps una mica com a primera dama amb alguns actes oficials, diu una cosa que potser era una mica típica en aquells temps, va aparèixer doncs, amb entregues de banderes de combat, amb algunes... Tampoc pot tindre massa ressò, perquè pensa que quan es van casar era ja en plena guerra, no? I quan podia assumir aquest paper de primera dama, era en plena guerra i, per tant, ella no va poder, diguéssim, lluir-se en cap festa. El que sí va dedicar-se, i va dedicar-se molt, va ser una persona molt sensible, i a part de ser una feminista i una persona que va lluitar pels drets de les dones, durant la guerra, sobretot, va lluitar molt i va aparèixer molt en festivals i en actes en pro de la infantesa, de la infància, de la gent, dels nens, dels nens refugiats. Amb això sí que va ser una persona que va destacar molt amb els actes de solidaritat.
Amb aquesta intenció d'actuar, com deies bé, Joan, com a primera dama, una mica, eh? De fet, tot i això, sí que podem dir que va morir prou sola, Carme Ballester.
Sí.
Però sí que va deixar escrit que s'esperessin 10 dies després de la seva mort a ser enterrada perquè pogués veure la gent de Catalunya que volia honorar el seu cos, evidentment.
Sí, el que passa és que l'any 72 les coses ja havien canviat. Ella continuava amb una realitat del primer exili, potser d'aquell exili encara dels anys 50, quan cada Nadal doncs, es pensava la gent que el Nadal que ve el passarien a casa altre cop i que realment les coses havien anat per llarg i, evidentment, Espanya ja portava gairebé 40 anys de dictadura i les coses havien canviat moltíssim. És a dir, mira si havien canviat que l'any 72 quan parlaves amb algun company del president Companys, doncs molta gent no ho sabia, o molta gent ni sabia, la gent de la meva edat no sabia, molts, que, en fi, que hi havia hagut una Generalitat i moltes més coses d'aquestes. Jo recordo que aquells temps, per exemple, jo els primer 11 de setembre que vaig participar, diria ser l'11 de setembre de 1971, i bé, quan els hi parlaves de l'11 de setembre, la gent em mirava amb una estranyesa d'aquelles, com si estiguessis parlant i estiguessis descobrint la sopa d'all.
Malgrat tot, o potser per tot plegat, deixa'm preguntar-te per últim, Joan, si Carme Ballester va ser una dona digna, forta. T'ho vaig preguntar amb el president Companys.
I jo crec que sí. Jo crec que va ser una dona avançada a la seva època. Una dona, avui en dia, jo crec que les feministes podien reivindicar perfectament la seva figura. I sobretot una dona amb un amor a Catalunya, total i més que provat. Al final, doncs bé, l'única justícia que se li pogut fer ha sigut la justícia divina, i evidentment, doncs, almenys les seves restes jeuen al costat de les del president Companys, i evidentment està enterrada a Montjuïc, i per tant, doncs, bé, és una victòria pòstuma, però almenys és un d'aquells deures que té la democràcia de retornar figures que potser algun dia, pues, algunes, per exemple, pues, com el cardenal Benet Sala, per exemple, que porten 300 i escaig anys a l'exili, enterrats a Roma, i que potser pues, des del 1714 fins ençà ha passat molt temps, i jo crec que podria també retornar.
Hi ha tants personatges, tantes històries que volem tractar a l'obra Cartes per la seva memòria, per donar-hi doncs, cert honor, com deies, Joan, a la seva figura, que intentarem fer-ho, però déu-n'hi-do, com deies. Joan Pallarès, historiador i veu d'aquesta casa durant 25 anys de manera ininterrompuda.
Sí, 25 anys ja des del començament, des del període de proves, pràcticament.
Déu-n'hi-do.
Sí, fa il·lusió d'haver tingut sempre entre aquestes parets, haver ressonat la meva veu cada dia amb el Santoral, també.
Segur que em parlaràs algun dia al programa de Ràdio Estela es presenta amb Mercè Raga, un programa dedicat a aquests 25 anys. Joan Pallarès, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt de gust estar aquí.
Com sempre, un programa fet amb l'equip humà i amb tota la il·lusió de Jordi Carretero, el nostre director, i el nostre tècnic de so, en Ferran Capdevila i David García, la producció, amb Isabel Blasco, la nostra cerca cartes particular que ens porta totes aquestes històries dia a dia, edició rere edició, i Montserrat Pibernat, la lingüista, que ens ha ajudat a traduir una mica aquesta carta, que tenia algunes paraules incorrectes, deia Carme Ballester, perquè estava molt nerviosa, totalment comprensible. Deixeu-me acabar, com sempre, recordant-vos que la propera setmana un nou obre cartes, i amb dues paraules, mai més.
L'Obra Cartes.
Un podcast de Ràdio Estel.